Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de la derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, el Barça que va anar dues vegades per davant al marcador, va encaixar el gol de l'empat al minut 90 i a l'inici de la pròrroga el golaç d'Iñaki Williams va resultar el 3-2 definitiu. No va jugar bé el Barça, que a més de no generar futbol no va ser capaç de defensar l'avantatge que, repeteixo, va tenir per dues vegades i va acabar per deixar escapar la possibilitat d'aixecar un títol que hagués estat el primer amb Ronald Koeman a la banqueta i segur que un impuls important per afrontar els propers reptes. El partit ens deixa també la primera expulsió de Leo Messi amb la samarreta del Barça quan ja s'acabava el partit. El Barça presenta al·legacions a aquesta expulsió. De seguida li preguntarem al company Isaac Fouto com ho veu, però ja us avanço que creu que li poden caure dos partits a Leo Messi. Demà decidirà la jutgessa única de competició. Si és així, Messi es perdria el partit de dijous de Copa contra el Cornellà i el de diumenge de Lliga contra l'Elx. Tampoc van anar bé les coses per l'Espanyol, eliminant de la Copa del Rei a mans d'Osasuna per 0-2. Vicente Moreno va fer un 11 amb els menys habituals i no li va sortir bé la jugada. Si es va classificar el Girona dissabte, derrotant 2-0 al Cádiz. Recordo que dijous tenim Cornellà-Barça. El Cornellà té un positiu a la plantilla aïllat. Ahir van jugar a Olot i estan pendents de les proves que s'han de fer avui i demà. En bàsquet s'ha sortejat aquest matí la Copa del Rei que es farà a Madrid entre l'11 i el 14 de febrer. En quarts de final tenim un Barça-Unicaja i un Baskonia-Joventut. Barça i Joventut es podrien trobar en semis, Barça i Real Madrid es trobarien només en una hipotètica final. En handbol, la selecció espanyola va derrotar per la mínima i patint molt a Polònia en el segon partit del Mundial d'Egipte, 27-26. Demà, tercer i últim partit de la primera fase contra Tunísia. I la notícia tràgica del cap de setmana ha estat la mort de l'alpinista català Sergi Mingote mentre intentava fer el cim del K2. Està en marxa el procés de repatriació del cos que ara mateix es troba a Islamabad. L'Ajuntament de Parets del Vallès, la seva localitat natal i de la que va ser alcalde durant 5 anys, ha decretat 5 dies de dol. Des d'aquí una abraçada forta a la família i als amics del Sergi. Avui comentarem la jugada amb el Josep Maria Minguella i el company del Mundo, Paco Cabezas, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem com valoreu la derrota a la final de la Supercopa. Un fracàs o no esperava res? És un fracàs pel 71% de les persones que heu votat, no esperàveu res al 29%. I en clau espanyol us demanem com us deixa l'eliminació de la Copa. Estic emprenyat, 53%, només importa la Lliga, 47%, bastant igualat. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori passant 9 minuts clavats de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports Cope. En Verti quieren ayudarte estas fechas, por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en el Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Y una pregunta que queremos rápidamente que hagan todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE. ¿Juega o no juega Leo Messi? Elena Condi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Tiempo de juego, juega Leo Messi. Leo Messi es titular, entrenó ayer con normalidad. Hoy ha vuelto a ejercitarse en la sesión de la mañana y es la gran novedad en el 11 del Barça.
Gil Manzano pita ahora Y cuando pita Gil, es cuando son las 9.
Balón para Pedri, Pedri con Leo Messi. ¡Leo Messi chuta! ¡Puerta! Bien.
Ha probado el muslo izquierdo, que es el que tiene molestias. Ha probado.
¡Y Antoine Griezmann, la jugada muy bien triangulada por la derecha! ¡Y gol! Jordi Alba le da el balón a Griezmann. Gol. Gol del francés. Se adelanta Manolo el Barça. Se adelanta la final de la Supercopa de España.
Vamos a poner Muniain, qué buen balón.
Villa libre.
¡Gol!
Villa libre. Y gol. De Villa libre. Nos vamos a la prórroga, Olivera.
2-2, nos vamos a la prórroga. Llegó ese gol in extremis de Villa Libre para jugar 30 minutos más.
Vamos, Muniain, arranca de atrás. Abre para Iñaki Williams, le puede pegar con la derecha. Chuta Williams. ¡Oh! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Madre de mi vida! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Iñaki Williams!
Es sintomático, ¿eh?
Primera expulsión de Messi.
La roja, Messi. 700, la roja para Leo Messi.
753 partidos en el Barça.
Primera expulsión.
En medio a Villa Libre. Roja para Leo Messi.
Se acabó. No da ni un minuto.
Nada, ¿sí? que va.
Final. El Atlético campeón. Oliveros de la Supercopa de España.
Sí, señor. Como decía Peña, tercera Supercopa de España.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la cadena COPE d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya, que ha guanyat l'Atlètic Club per 3-2 al Barça. El Barça, que se li escapa l'oportunitat de sumar un títol més a les seves vitrines, que encara que era un títol menor, feia falta, perquè el Barça ve de temporada en blanc i perquè l'equip està en construcció i una victòria d'aquestes característiques li hagués anat molt bé pel que ve. Però se li escapa el Barça i Ronald Koeman, després del partit, va parlar de cop dur.
Estamos tristes, estamos decepcionados por el resultado final. Jugamos en final para ganar y no para perder, esto sí, pero yo creo que tampoco hay mucho tiempo de bajarnos, porque dentro poco hay otro partido, hay Liga, hay Copa, Liga, entonces yo creo que hay que seguir en este camino. Y mi trabajo, bueno, mi trabajo hago el máximo que yo pueda dar. Y mi trabajo no es... muy grande de ganar hoy y tampoco es muy malo de perder hoy. Yo creo que estamos en un camino, estamos en una transición del equipo y hay cosas muy positivas, pero claro que de perder hoy ha sido muy duro.
Antoine Griezmann va marcar dos gols que no van servir de res y es va mostrar crític amb algun aspecte de l'equip.
Creo que sí, mal defendido, no hablamos. Trabajarlo, hacerlo en la semana y mejorar en eso, porque vimos que son detalles muy importantes luego para definir un partido.
Cuando dices que no habláis, ¿te refieres a esas jugadas en concreto o que no habláis en qué momento te refieres?
No sé, cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, pues, alguien tiene que gritar, a veces grita, a veces no, y tenemos que trabajarlo.
Falta de lideratge. Jordi Alba va participar en els dos gols del Barça, però surt també a la foto dels dos primers gols de l'Atlètic Club. Bé en atac Jordi Alba, malament en defensa.
Al minut 88, una falta dudosa. Bueno, no hem estat fins a la jugada del gol i bueno, ens paralitza moltíssim. No? Teníem el partit molt, molt controlat i una llàstima. Però bé, l'equip ha donat la cara. És veritat que no hem estat molt bé, sobretot la primera part, i una derrota dolorosa.
Saludo al Manuel Oliveros, que el tenim tornant de Sevilla en tren. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, tornant de Sevilla, sí, en tren, sí.
Molt bé, Oli. Escolta, ho va tenir a prop al Barça, però al final se li va escapar.
Sí, sí, però jo crec que justament, justament per l'Atlètic Club de Bilbao, perquè crec que va ser millor que el Barça, per tant, doncs és veritat que va marcar primer i després va empatar l'Atlètic Club de Bilbao i després el mateix, no? Però es veia venir, sobretot per les faltes, el gol de l'empat i tal, que d'una va passar per i després el golaç de Williams. I no es veia que el Barça, sense Leo Messi al 100%, doncs fos capaç de remuntar tot allò i tampoc arribar als penals, com l'altre dia. L'altre dia bé, va ser superior a la Real Societat, però no va saber guanyar el partit. Es va arribar als penals, Ter Stegen, Riqui Puig i tal, i va guanyar el Barça, però ahir no va passar això. I em sembla que justament va guanyar l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, sí. Li va posar més fe, segurament, i després hi ha una imatge que s'ha vist molt últimament a les teles i als diaris, que és tot just abans de començar la pròrroga, els jugadors de l'Atlètic Club escoltant el seu entrenador fent una pinya i els jugadors del Barça ja preparats per començar la pròrroga, cadascú al seu lloc i al terreny de joc.
Sí, sí, era una imatge que es veien tots els jugadors suplents, l'estaf tècnic, tothom, absolutament tothom de l'Atlètic Club de Bilbao estaven allà doncs molt capficats en guanyar la final i estaven molt concentrats. I els jugadors del Barça estaven dispersos pel mig del camp, esperant que comenci el partit i tal. Estaven molt més concentrats, naturalment, l'Atlètic Club de Bilbao i Marcelino, que sembla que després del primer partit, del partit que va debutar precisament davant del Barça a Sant Mamés, que va guanyar el Barça, llavors per 2-3, justament també, doncs a partir d'allà doncs sembla que ha donat una esbrancida al club que va ser capaç, l'equip, de guanyar el Real Madrid i el Barça, sí, sí.
I Messi va acabar desquiciat, Oli, al final?
Totalment desquiciat, i ja es va veure al llarg del partit, sobretot a partir de la segona part i tal, que em sembla hi ha una jugada amb Dani García que també passava per allà Leo Messi i tal, i li fot un no sé, una bufetada allà al Dani García, després no sé amb qui també, i després amb Villalibre, no? I per tant estava absolutament impotent Leo Messi perquè volia jugar el partit, de fet no estava al 100%, va completar l'activació també ahir abans del partit aquí quan va entrenar el Barça i es veia amb forces, però finalment no va ser així. I clar, davant de tot això estava impotent i va fer el que va fer.
Oli, gràcies, si les comunicacions ho permeten parlem després del debat.
Vinga, fins ara.
Adéu. Ara estem pendents de quants partits li poden caure a Leo Messi després d'aquesta expulsió. Me'n vaig a Madrid amb l'Isaac Fouto. Hola, Isaac, buenas tardes.
Hola, Bayori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿para ti es indiscutible que roja a Messi la acción de ayer?
Sí, sí, yo creo que el VAR hace bien en llamar a Gil Manzano. Es cierto que puedes entender que Messi está ofuscado, está enfadado porque pues, le han hecho muchas faltas o todo lo que quiera, pero evidentemente esa reacción teniendo el VAR es poco justificable, así que acierto en este caso de Hernández de recomendar la revisión de esa acción a Gil Manzano.
Vale, Gil Manzano, que escribe luego en el acta, expulsado Messi por golpear a un contrario haciendo uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego, no a distancia de ser jugado. ¿Eso en cuántos partidos de sanción se puede traducir, Fouto?
Bueno, esto es una descripción de lo que pasa. Hay que aclarar, Bayori, que el árbitro no puede juzgar en el acta. Es decir, el árbitro no puede poner agresión, no puede poner violencia en el juego, o sea, no puede describir. Él tiene que redactar lo que ocurrió y luego ya la jueza de competición es la que decidirá la sanción a Messi. Yo, por los precedentes próximos que hay, por los antecedentes próximos que hay, con este acta arbitral y con la imagen, creo que a Messi le pueden caer 2 partidos. Yo creo que no lo van a catalogar como agresión. Hay que decir que la agresión es 4 partidos, de 4 a 12, y yo creo que lo van a encuadrar en un artículo que es violencia en el juego, que va de 2 a 3 partidos. Digo de 2 a 3 partidos porque es cierto que el balón está en juego, pero la acción se produce con el balón muy alejado, no a distancia de ser jugado, ¿no? Así que esa es la clave. El artículo es el 123.2 y va de 2 a 3 partidos, con lo cual, como le meten siempre la sanción mínima, ¿sí?, del artículo, serían 2 partidos porque no hay reincidencia y tampoco hubo consecuencia lesiva. Es decir, el jugador en este caso que recibió la acción de Messi no necesitó atención médica en este caso, ni tiene ninguna lesión ni nada de eso.
Vale. Lo sabremos mañana, ¿no, Fouto?
Sí, mañana se reúne la jueza de competición. Es jueza Carmen Pérez, no es comité de competición, así que la jueza, al ser competición de la Federación, Supercopa, es la que va a decidir. El Barça ha presentado alegaciones, supongo que para evitar amortiguar el golpe de los cuatro partidos, porque se habla incluso de que podrían catalogarlo como agresión. Yo me inclino más, en este caso Bayori, por lo de los dos partidos, porque a Charles, el delantero del Pontevedra, hace prácticamente un mes, por un acta muy similar y una acción muy similar, le cayeron dos, así que por eso me inclino más dos que por cuatro, sin descartar evidentemente los cuatro, pero nos mojamos y decimos que se puede quedar en dos, que cumpliría, ojo, esto ya cambió, no en la misma competición, sino en el próximo partido oficial del Barça, es decir, en el partido de Copa ante el Cornellà, así que si son dos partidos se perdería la Copa del Rey ante el Cornellà y el partido de Liga del fin de semana ante el Elche.
Perfecto, Fouto, un abrazo, muchas gracias por la información, ¿eh?
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Torno al tren que torna la Sevilla per reforçar aquesta informació amb l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Doncs això, ja ho apuntava el Fouto, el Barça que presenta al·legacions a aquesta vermella que va veure Messi ahir.
Sí, prepara aquestes al·legacions per l'expulsió de Leo Messi a l'espera que demà reuneixi competició per decidir la sanció que li caurà a l'argentí per aquesta vermella directa, que és la primera que li ensenyen a Messi com a jugador del Barça en 754 partits. El departament jurídic del Barça està treballant en l'escrit per tenir-lo a punt i enviar-lo en les properes hores, ens deien, amb l'objectiu de que Messi rebi la mínima sanció possible. El fet que l'àrbitre no parli d'agressió i que especifiqui que la pilota estava en joc poden ser alguns dels arguments que esgrimiran per tal doncs, que Messi rebi el mínim càstig possible. Hi ha dos precedents similars a Messi, dos antecedents, que són dos jugadors que van ser expulsats per una jugada similar a la d'ahir, de l'argentí en Villalibre, Grego Sierra i Charles, i els dos, sancionats en el seu moment, els hi van caure dos partits. Per tant, si s'aplica el mateix criteri amb Leo Messi, es perdria el de Copa dijous al camp del Cornellà, ja estava previst que descansés, i el de diumenge a les 4 i quart al camp de l'Elx, d'en Lliga.
Molt bé, l'equip no torna a la feina fins dimecres, eh?
Dos dies de descans ho necessiten, eh? Els de Koeman per recarregar piles venen d'una semifinal i una final duríssima, amb pròrrogues, on s'han exprimit al màxim els futbolistes, per tant, els hi concedeix festa fins dimecres, tornant a la feina a les 11 del matí, després a la 1 escoltarem a Koeman perquè això no para, i parlarà el tècnic en la prèvia del partit de Copa del Rei contra el Cornellà, que fa 4 dies va eliminar l'Atlètic de Madrid, el líder de la Lliga.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Fem una pausa i després analitzem el que va deixar futbolísticament el partit, que no va ser gaire, amb l'Àngel Pich Alonso.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
...24 minuts per sobre de les 3 de la tarda... Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra... ...busquem el punt d'anàlisi ara... ...sobre la final d'ahir de la Supercopa... ...amb l'Àngel Pichi Alonso... ...hola Àngel, bona tarda...
...què tal Joan, bona tarda...
...bona tarda, bé, no sé si és perquè l'equip físicament... ...va acusar el desgast del dia de la Reial Societat... ...o perquè és un equip que no està gaire segur... ...de les seves possibilitats... ...però és evident que el Barça... ...no va entrar pel partit decididament ahir...
...no... sensació que va donar, no ho sé, aquesta ni de bon tros, no? Perquè el Barça sempre ha sortit a manar, a controlar, de fet, 10 dies abans ho havia fet a Sant Mamés, no? Mm. I en canvi ahir va sortir com a veure-les venir, no? A veure què passa, estic tranquil, no som mitjos del risc, teòricament, i bueno, com si fos un equip més petit o igual que l'Atlètic Club, no? Això va ser per mi la gran sorpresa, no? Que no va anar a apretar dalt, ha fet pressió alta, ha jugat en camp contrari, i de fet la primera part, doncs, si ho mires, ni Pedri ni De Jong van participar. La segona part ja va ser diferent, perquè l'equip, just després del gol que els van anul·lar, l'equip ja és quan crec que reacciona i se'n va a jugar a camp contrari, que és el que fa habitualment el Barça, no? Per tant, vam veure un Barça totalment diferent al que estem habituats a veure.
Sí, sí. Tot i amb això, tot i que l'equip no va generar gaire futbol ni va fer moltes ocasions de gol, va ser capaç de posar-se per davant dues vegades, però incapaç de defensar aquest avantatge.
Sí, en el còmput global fins i tot m'inclinaria a dir que l'Atlètic Club va tenir més ocasions clares de gol que no passa el Barça en aquest sentit. Però sí, és cert que el Barça en la primera acció de perill es posa mal 1-0, t'empaten immediatament, però també és cert que després de la segona part sense haver creat perill fa el 2-1, i la veritat és que el Barça pot guanyar, perquè el gol, la falta de 1 o 2 minuts, no? En aquest sentit, sí, és cert que hagués pogut guanyar, però no, ja no és el guanyar o no guanyar, és en un any on s'està formant un equip. Ja sé que el tècnic del Barça el que vol, o l'entrenador del Barça sempre vol que el Barça guanyi perquè és el primer, perquè li exigeixen i tal, igual, però jo personalment prefereixo veure un equip que vagi creixent dia a dia que no un equip que guanyi algun partit. Ja, jo crec que el que ha de fer el Barça aquest any és formar un equip per poder ser competitiu, i aquestes sensacions que en algun moment dona de esos brotes verdes que sembla tant, de repent, pum, hi ha una recaiguda, no? I ahir l'equip va recaure, ahir l'equip va fer un pas enrere descarat.
Sí, suposo que hem d'assumir que la temporada del Barça segurament serà això, no? Com és un equip en construcció, tindrà dies bons, dies dolents, traurà partits endavant, després tornarà a ensopegar en la competició que sigui, però el partit d'ahir, la final, és una pena, perquè una victòria, jo crec que tal com venia l'equip, l'hagués reforçat bastant, i la derrota deixa aquesta sensació que tu comentes de pas enrere i el torna a debilitar.
Ja, però això, com és un equip en formació, sí, és cert que pot tenir altibaixos, però també és cert que ha de tenir una línia ascendent que cada dia ha de fer un passet endavant perquè tots es coneixen millor, perquè en aquesta formació de plantilla, de grup, d'equip, pues, òbviament, si vas bé, en el bon camí, pues, vas millorant. I és cert que la Supercopa és un trofeu que el que el guanya li dona importància i el que no li dona, no? Però en guany era, jo diria, una situació excepcional per la situació en la que està el Barça, i després d'haver encadenat aquestes 4 victòries fora i tot això, pues, haver guanyat ahir hagués suposat, primer, un pas endavant per l'equip, i segon, per l'autoconfiança dels propis jugadors, no? De creure veritablement en el que estan fent. I clar, si guanyes, doncs creus molt més que si no s'hi perds.
Si m'haig de quedar amb alguna cosa positiva, em quedo amb el creixement dels últims partits d'Araujo. Està,
sí,
molt bé.
Sí, sense cap mena de dubte. S'està donant símptomes de que pot ser un central molt fiable. Un central molt fiable, que defensa bé, que tot i la seva alçada, que el poden entendre que és lent, no és lent, és tot el contrari, és ràpid. I sí, és cert que encara és molt jove i probablement cometerà algun cas d'error, però les percepcions que es tenen després de jugar aquests partits és que el Barça ha trobat un bon central.
Sí, sí. Molt bé, Àngel, doncs res, seguirem comentant els altibaixos del Barça aquesta temporada.
Esperem que siguin més alts que no baixos.
Esperem que sí, esperem que sí. Gràcies, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Adéu, Àngel, que vagi bé. Propera cita pel Barça dijous. Partit de Copa a Cornellà. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Cornellà, que té un positiu a les seves files, a la seva plantilla, estem pendents d'això.
Sí, ho vam fer oficial dissabte a la tarda. És asimptomàtic, està a casa aïllat. I pel que sap, Esportscope és un dels titulars habituals de Guillermo Fernández del Romo. No es coneix encara la identitat, ja decidiran si ho fa en públic o no. El Cornellà va demana a la Federació Espanyola ajornar el partit que tenien ahir a segona B contra l'Olot, a casa de l'Olot. no només per aquest positiu, sinó pel fet de que desconeixien si hi havia un brot a l'equip. Finalment, la federació va decidir que es jugava, van empatar dos, i estem pendents de les proves. Avui i demà es fan més proves, demà les PCR, i sabrem, entenem que dimecres o dimarts per la tarda-nit, si tot està bé i només hi ha aquest positiu o si hi ha algun més.
Esperem que la cosa no vagi a més. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida, el debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Vinga, obrim el debat Esportscope quan passen 30 minuts de les 3 de la tarda. Ho intentem amb l'Oliveros encara en aquest tren que torna des de Sevilla. Estàs per aquí, no, Oli?
Aviam, toco fusta. De moment estic per aquí, sí.
Ok, perfecte. Saludem al Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, estic sortint aquí del programa del Pitu Abril, espectacular, com sempre.
Sí?
Us envia un record, hem parlat del partit de l'Atlètic de Madrid i el València.
Sí.
I ja està, hem posat el dia.
De l'Atlètic de Madrid i el València?
Ja, però, és broma, he vist que esteu atents, tu.
Sí.
Hem parlat del partit d'ahir, que home, té de ser.
Que és del que parlarem nosaltres de seguida, també. Ho farem també avui amb el company del Mundo, Paco Cabezas. Què tal, Paco? Bona tarda.
Hola, bona tarda, companys.
Com estàs? Tot correcte?
Bueno, con la sensación de que continúa el Via Crucis, de que no hay manera de apartarse un poco de este martirio. Pero bueno, yo tenía la esperanza de que ayer cambiara un poco la dinámica, tener unas semanas tranquilitas, pero es que ni con esas, ni con una triste Supercopa de España, que al final es un trofeo que tampoco vale para demasiado, pero ni siquiera para recuperar sensaciones, es una pena.
Sí, sí. Escolta, Minguella, ¿ya vas a acabar decebut amb el Barça o tampoco te esperabas gran cosa de la final d'ahir? Minguella, no sé si em sent el Minguella o no em sent el Minguella. Em sents, Minguella, o no? Crec que està parlant amb una altra persona. Esto, Paco, es habitual con el Minguella en los
territorios
de los debates.
Què ha passat?
No, Minguella, que estàs per mi o estàs per una altra conversa? Aviam.
No, estic aquí escoltant el Paco Cabezas i el Manu.
Vale.
Estic al dia, totalment.
No, que t'estava preguntant si et va decebre el Barça o si tampoc t'esperaves gran cosa del partit d'ahir.
No, era molt bo que el Barça guanyés ahir per l'equip, per l'afició, per tot. No podem anar tirant títols de tot tipus, perquè estem a 3/4 de la Lliga, estem no sé què, la Copa... És una bona ocasió i, a més, un bon marc i tot això. És una confirmació més de... Sempre recorda't això, amb la samarreta i l'escut sol no es guanya. Per tant, és el que hi ha dintre de la samarreta i tal, l'esperit, la qualitat, la força física, la tal, i el Barça ha anat decaient. Escolta, dos, tres dies abans vam eliminar el seu quart penals i la gran actuació del Ter Stegen, la Real Societat, que tampoc és la Real Societat, no sé si vau dir a dir a la Copa que portava 9 o 10 partits que no guanyava.
Sí, sí.
Únicament ens guanya nosaltres. Això és el que hi ha, anat caient, seguim tenint el mateix estadi, a punt d'això, segons els Busquets.
Que també va caient.
Tenim el mateix nom, tenim la mateixa afició, tenim això, però l'equip està caient des de fa anys. I els pedaços, entre cometes, que s'han posat, doncs no són de nivell, ja està. Tampoc millorar, Això no té canvi.
Sí, sí. Nos tenemos que acostumbrar, yo creo, Paco, esta temporada a unir a trancas y barrancas un poco, ¿no? Un día bien, otro regular, porque esta sensación de que el Barça estaba un poquito en la rampa de salida ya la hemos tenido alguna vez más esta temporada y luego ha llegado otro tropiezo y ayer volvió a llegar en forma de derrota en la final.
Sí, pero si te das cuenta estamos yendo un poco como una montaña rusa, muy hacia arriba, muy hacia abajo... Incluso en el análisis somos todos muy exagerados cuando se gana y también cuando se pierde. Igual nuestra responsabilidad sería transmitir de que no se trata de más que un año de transición. va a ser una temporada en la que el Barça tampoco puede aspirar a demasiadas cosas, si acaso a clasificarse para la Champions holgadamente, ver si tiene alguna buena respuesta a la Copa del Rey, y la Liga de Campeones ya veremos, tienes un enfrentamiento muy duro con el PSG, pero es muy difícil hacer un planteamiento a largo plazo por cómo está el club. Estamos en un club que hace 3 meses que no tiene un presidente, donde el presidente de la gestora parece que sigue encerrado en su despacho, donde acabamos de vivir un proceso preelectoral sumamente grotesco y surrealista. Se acumulan demasiadas cosas para que el equipo además pueda ofrecer una buena cara. Y además yo lo que veo es un es una falta importante de talento en el equipo. Y eso se está viendo cada vez que el Barça se enfrenta a un equipo que le pone las cosas difíciles. Hablábamos del partido de la Real Sociedad de semifinales, pero es que la Real Sociedad también pudo haber ganado las semifinales en el último minuto de la prórroga.
Perfectamente, sí.
Es decir, es muy difícil hacer una valoración muy triunfalista de este Barça porque está en construcción y va a ser difícil que tenga una temporada sencilla.
Us vull preguntar per Messi. Els tres teniu clar que l'expulsió era merescuda, no? Oli, per tu era expulsió, Clara?
Sí, sí, claríssima, claríssima. Per mi, claríssima.
Per tu també, Minguella, l'expulsió de Messi...
Bueno, jo no ho vaig veure tan clar. Bueno, ningú va dir res, tothom ho va trobar això. Ara m'ha sorprès, he estat a un programa de TV i al fons, que és un personatge bastant sensat i tal, diu que de cap manera l'expulsió. Que si veus que ha vist una fotografia per davant, com ho he dit a televisió, es veu claríssim que l'únic que fa és pitjar-lo. De cap manera hi ha agressió, ni com, ni res. Ha dit ell, vull dir, jo no puc dir res perquè bueno, tothom va estar d'acord. Ell mateix es va enfadar molt, anem a dir, bueno, va enfadar pel fet que l'expulsessin i trencar això de tants partits sense expulsar, però no va ser una calentura de dir, oi, vostè, tal. Però m'ha sorprès aquesta... Intenteu mirar-ho, veure una foto...
No, jo ho he vist, jo ho he vist. Sí, jo ho he vist, i és verdad, Paco, que la repetició que vimos ayer tantas veces desde detrás, la sensación es que le da un golpe en la cara fuerte, con el puño cerrado, y es verdad que en esa imagen que seguramente has visto vista desde frente, parece más que se lo quite de encima.
Bueno, y lo curioso es que el árbitro del partido lo que ve es esa imagen lejana que vimos todos por televisión al principio, donde parece que Messi incluso parece que le da un puñetazo. Sí que he visto la imagen esa que habláis y que ahora se refería a Minguella, y sí que se da sensación de quitárselo de encima, pero en cualquier caso, de ningún modo es una agresión, ya lo ha puesto bien el árbitro ahí. No es una agresión, pero sí que parece una tarjeta roja clara. El balón no está ahí de ningún modo y Messi se lo quita encima de malas maneras. Es un acto de impotencia comprensible, pero yo creo que es expulsión.
Sí, va acabar una mica desquiciat Messi, Minguella. També perquè al final els jugadors de l'Atlètic buscaven ja molt el contacte, es llançaven a terra, però entre aquell no estava del tot bé, que el partit no li va sortir...
Sí. Ell va decidir jugar, vull dir, una vegada més va demostrar la seva responsabilitat.
No et sentim gaire bé, Minguella? No et sentim gaire bé.
Va aguantar ara tot el temps i la pròrroga, sí. És veritat que no va estar massa brillant, però va, ell tenia invent que estava tocat, entens? Vull dir, això passa a tothom. Una vegada més, jo crec que va demostrar responsabilitat, però no va poder ser decisiu, i segurament, de manera que va anar el resultat d'aquest i no sé què, i no sé quantos, i al final perdre, doncs això va acabar d'esquiciar i va provocar aquest gesto que ara posar-ho, cal que donem més voltes, però jo crec que sense voler ser partidista, bé, no em poso quasi mai amb els àrbits, sí que l'àrbit va estar més permissiu amb el joc, anem a dir, físic, jo no diré agressiu, però físic de l'Atlètic, que no amb coses del Barça, i aquest del de joc va rebre com una estera,
Sí. No. Diu el Fouto Oli que segurament li caiguin 2 partits a Messi.
Bueno, si descansa, Cornellà, queda a prop, però és millor, millor que descansi, i l'altre partit, doncs, bueno, si no ho tenen a ells, igual que no vagi tu. I si això, si això ja no és un problema d'un jugador, si té una situació molt delicada que aquí hem anunciat molt temps i que ara s'està produint i que serà molt difícil d'arreglar, la pandèmia, les eleccions, a més tot, bueno, mira, tot ho tindrà visquent i el Barça té de quedar per damunt de tot això i a més en temps millors.
Si le caen dos partidos, Paco, también parar un poquito hasta le va a venir bien, ¿no?
Bueno, incluso limpiar un poco la mente. Yo creo que al final la Copa del Rey tiene que servir para que todos esos jugadores que no están teniendo minutos asomen y demuestren si en realidad tienen calidad para estar en el equipo o no. Lo que no puede ser es que ocurra como ayer, que en la prórroga tu supervivencia dependa de futbolistas que prácticamente no juegan en la liga. Véase Pjanic, véase Riqui Puig, véase Trincao, incluso los últimos tiempos Braithwaite. Yo creo que es un momento para probar, dar cancha sobre todo a futbolistas jóvenes y limpiar la mente de los jugadores titulares y sobre todo de Messi, porque Messi sí que es verdad que no está haciendo una temporada sencilla para él. Solo hay que ver cómo empezó, queriéndose ir del Barça. Y eso yo creo que al final carga mucho, y sobre todo cuando ves que a tu alrededor no tienes un equipo que te permita luchar por los títulos, sino que te permita simplemente luchar por vivir al día. Y eso tiene que ser muy difícil para Messi, y es complicado, incluso asumible, que alguna vez tenga alguna reacción como la que tuvo ayer. Por eso que yo creo que le vendrá bien un poco de descanso también.
Yo por mí Cornellà, que si portem suplents, si portem joves i tal, que no ens passi com l'Atlètic, i en una setmana i amb el PSV aquí davant, i vingui una primera important. És a dir, jo crec que Cornellà és un partit trampa, que no l'ha posat el Barça ni ningú, però que cau ara, i atenció, tant de bo guanyem fàcil i quedi enrere i anem per una altra eliminatòria.
Sí, sí.
Mira els resultats que s'estan donant a la Copa.
Són partits perillosos. Està el Barça avisat amb el que li va passar fa uns dies a l'Atlètic de Madrid. Amics, ho deixem aquí de moment. Oli, Minguell, a Paco, gràcies per
vale.
Estar per Scope.
Oli,
abraçada. Bona tarda.
Adéu, que vagi bé.
Decepció a la Supercopa. I ara, un partit trampa a la Copa.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, Cornellà, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condi,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
COPE, estàs informat.
Malament les coses pel Barça i també per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Eliminat per Osasuna a la Copa, 2-0.
Sí, noi, a mi no em va agradar gens. No em va agradar l'alineació de Vicente Moreno, que va treure molts suplents. És a dir, va treure el porter suplent, els quatre defenses que menys juguen a l'actualitat. Va canviar de posició a David López, que ja és molt bo com a central, però ja juga molt poc de migcampista. Fran Mérida no està al nivell, tampoc Cabrera. Woolley tampoc, Vargas ni t'ho dic. Melendo no és el del principi de la temporada. Els dos laterals no estan al mateix nivell que Pedrosa i Miguelón. I l'únic que va jugar de titular a un cert nivell va ser Puado. Així que va sortir tot malament. En el dia d'ahir, dos errors individuals, de David López i de Melendo en el primer gol i un córner molt mal tret en el segon, fan que contra un primera no pots doncs perdonar. A segona pots perdonar, a primera no pots perdonar. És un partit que jo ja vaig veure l'any passat moltes vegades. Parla Vicente Moreno.
Sí, teníem la il·lusió de passar una ronda més. Jo crec que començarem bé el partit, bona sensació, però de veres que hem tingut dos errors que han costat dos gols. El veure que estàs junt en el marcador, de veres que els xavals ho han intentat, però no és el mateix, no?, en l'ànimo. I ara ja a pensar en el que ens ocupa i ens preocupa, que és la Lliga, que és el pròxim partit, i a intentar guanyar el pròxim.
Mercat de fitxatges, avui dia 18 de gener, si no m'equivoco. No ve ningú, a dia d'avui és impossible que vingui algú. Si abans de final de mes hi hagués un miracle i es pogués arribar un davanter, aleshores només i d'aquesta manera podria sortir Víctor Campuzano camí de l'Sporting de Gijón. Si no, Campuzano es quedarà aquí fins al 30 de juny, ja assignat, per cert, amb l'equip del Molinón per les tres properes temporades. L'equip fa festa avui i demà feina des de les 11 per preparar el partit de dissabte a Montilivi.
Sí, que tenim partit contra el Girona el cap de setmana. Incorporem el Javier de Haro, director de Tiempo de Español. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Enfadado con la eliminación o bueno, el objetivo
más
es
que
la
con
Liga
la eliminación
y...
por la forma. Porque te pueden eliminar, como han eliminado al Leganés en la prórroga, o, por ejemplo, al Fuenlabrada en la tanda de penaltis, equipos de primera, yo creo, y no quiero hacer comparaciones, pero... Es verdad que todos tenemos ilusión de pasar a la eliminatoria porque con el equipo que en principio jugaba y el equipo que salió también por parte de Osasuna, pues la verdad es que podíamos haber pasado. Yo siempre dije que creo que se tenía que haber jugado con el equipo titular porque ante el Girona jugamos el sábado, es decir, que tenías que hacer una
pero
semana.
Lo podías tomar como un partido de liga.
Claro, como hizo la Almería, por ejemplo. Como hizo
más
la
que
Almería,
nada.
Que salió con todo el equipo titular. Y eliminó al Alavés tranquilamente 5-0.
Javi, porque bueno, además es que el viernes Vicente Moreno dijo, faremos una barrecha que dice él, y de barrecha nada, era todos suplentes.
Sí, sí, el único titular posiblemente Puado, el único. Y Caleros, depende cómo esté Lluís.
Y David López fuera de su sitio.
Sí, pero David ya no lo cuento, porque David cuando juega en el centro del campo es un desastre, no nos engañemos, jugó el día del Leganés. Y también fue un desastre, el primer gol del Leganés viene por un error suyo porque está lento y David solo puede jugar de central ahora. Pero al margen de todo esto, es verdad que hay una parte también que para mí me pareció de falta de corazón, falta de fe por parte del equipo. Es decir, los que jugaron arriba...
Lo podían haber hecho mejor.
Son los mismos que el año pasado nos bajan a segunda, los mismos, que no marcan un gol a nadie. Y le puedes poner a Caleri, que estaba ahí de suplente en Osasuna, pero son los mismos. David López, el año pasado, en el centro del campo, le pones a Darder o a Víctor Sánchez, y también son los que nos bajan, y en defensa igual, Didac, Cabrera y Calero, los mismos. Y pone a Javi López y quita a Oscar Gil. Es el mismo equipo que nos baja, y es un error gravísimo por parte de Moreno, pero también es un error de actitud por parte de los jugadores, eso está claro. Pero bueno, supongo que si le ganamos el sábado al Girona todo se olvida, pero es una decepción por la forma quedar eliminada de la Copa del Rey ante Osasuna.
Vale, ahora vienen Girona y Rayo. ¿Jugamos a lo de firmar puntos o qué?
Cuatro
firmas,
Ay, sí. ¿Cómo?
Ha bajado el pistón.
No, a ver, yo en aquel momento dije 12 de 12 y que eran 15 de 15, sí. Pero creo que mentalmente quiero ver cómo está el equipo. Me preocupa el partido del Girona, ya no solo porque el Girona tiene un buen equipo, sino por el hecho de que mentalmente cómo va a salir el equipo, cómo está el equipo ante un rival. Bueno, es verdad que la estadística nos dice que tenemos que ganar, porque ni ellos nos han ganado en Girona, ni nosotros les hemos ganado en Cornellá. Sí, sí. Pero es un partido donde es el inicio de la segunda vuelta, y tienes que empezar bien, eso está claro.
A mí Girona y Rayo em fan més por que una pedrada.
Tu firmes 4, Quique, també? Sí,
sí,
no?
Sí, sí. Sí,
no?
Però ulls tancats.
Ja està, 3, o no?
No, 3 no.
Okay, vale, firmamos 4, vale.
4.
Aquí ho deixem, amics. Quique, Javi, gràcies.
Bona tarda.
Vinga, del Girona parlem amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que el Girona a l'espera d'aquest partit contra l'Espanyol sí, estarà, i és bona notícia, els vuitens de final de la Copa, va eliminar el Cádiz 2-0.
Sí, els dos, tant el Girona com el Cádiz, van presentar una versió B de l'equip. No va ser un gran partit de futbol, no es va veure bon futbol, però sí que va sortir millor la segona meitat i en 10 minuts va resoldre amb el 2-0 els dos gols de Valeri Fernández. I efectivament, segon dia de festa, es mou entre aquesta realitat, esperant rival als vuitens de final, esperant que es completi el Girona a la ronda de setzens i el partit ja per arrencar la segona volta del campionat davant l'Espanyol, aquest derbi, entre cometes, davant el conjunt blanc i blau. Un protagonista, sens dubte, diversos. A veure, va tornar Stuani després de 4 partits. Fixeu-vos que el Girona porta 16 gols en Lliga. Aquestes alçades de temporada, Stuani, la campanya passada, duia 16 gols. Ara només n'ha marcat 2 i, a més, en el mateix partit va intentar Francisco que amb el 2-0 tingués ritme de competició, però sobretot us deia que el gran protagonista va ser Valeri Fernández, el jugador de l'Escala, que va marcar el primer i el segon, va fer doblet, i el vam tenir al tiempo de juego per la nit amb el José Luis Corrochano. Ve de superar dues lesions molt greus, una el va tenir 10 mesos apartat dels terrenys de joc i l'altra 2 mesos. Ens deia això.
Me ha tocado vivir ya hace, bueno, unos meses una lesión dura de 10 meses de cruzado y, bueno, hace 2-3 meses tuve otra, la misma rodilla también, que me ha tenido 2 meses. Qué mejor manera, ¿no?, que enchufando un doblete, mi primer doblete como profesional, y la verdad que muy feliz por el equipo, por el gran trabajo que hemos hecho ante todo un Cádiz, que es un gran equipo, y la verdad que es para estar orgullosos.
Va fer el doblet el 16 de gener. Ballori, tu que tens bona memòria, un 16 de gener va marcar el seu primer gol com a professional amb un 3-3 al Wanda davant l'Atlètic de Madrid, que eliminava el conjunt matalasser de la Copa.
Així està el Girona, així està el futbol. Fins aquí el futbol, no te'n vagis, Albert, que de seguida parlem de bàsquet.
Facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales.
Lo que ha ocurrido ha sido alertado por la AEMET. Grado a grado, nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. ¿Cómo es posible que esté el ministro de Fomento sin comparecer?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ahora en enero la luz se sube. O sea que vamos hasta entre la cuesta de enero que hemos
la
cogido con los reyes.
La luz subió un 27%. Supone pasar aproximadamente de una media de 65 euros a una media de 80. Si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos nucleares, pues la factura sube.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de línea directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Albert, que hem tingut sorteig de Copa aquest matí.
Sí, senyor, la Copa del Rei, que, si la pandèmia ho permet, es jugarà de l'11 al 14 de febrer al Withing Center de Madrid. Estava pensant que aquí a la que hi hagi algun contagi en un equip se'ns cau la Copa sencera.
Oh, esperem que no. Però,
sí, esperem que no. Dos catalans entre els 8 del sorteig, el Barça i la Penya, el Futbol Club Barcelona i el Joventut de Badalona, que van per la mateixa part del quadre. És a dir, que la part positiva és que podem tenir una semifinal catalana. Els dos jugaran el divendres, Barça Unicaja i Joventut de Badalona TD Systems Baskonia. Sentim el tècnic del Barça, a Saruna Jessica Vicius.
Nos tocó un rival duro como cualquier de los cuatro que nos podría tocar. Creo que no podemos opinar mucho ahora mismo. Un mes es incluso jugando la Euroliga es un periodo muy largo, puede pasar mucha cosa y bueno, esperamos llegar bien.
I per l'altra part del quadre, Real Madrid-València i Hereda San Pablo-Burgos Iberostar-Tenerife. Els petits detalls, el Madrid, que s'ha guanyat a Pol ser líder al final de la primera volta, doncs tindrà un dia més de descans, perquè si dèiem que el Barça i la Penya aniran per l'altra part del quadre i jugaran divendres, doncs el Madrid obrirà competició i jugarà el dijous. D'aquests aparellaments quedaran configurades les semifinals el dissabte i la final el diumenge. Per cert, que és notícia en referència al Joventut de Badalona, hi ha un brot de Covid-19 al Movistar Estudiantes. Doncs aquest brot de coronavirus obliga a suspendre, a ajornar, en aquest cas a aplaçar, l'estudiant Espenya que s'havia de disputar el cap de setmana vinent.
Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Adeu. Parlem ara d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Que tenim el Mundial d'Egipte en marxa. Victòria ahir d'Espanya davant Polònia, però patint moltíssim en el segon partit d'Espanya al Mundial.
Sí, de momento es el sino de los hispanos. 27-26 ganó España a Polonia, que le obliga a empatar o incluso le vale perder por la mínima en el partido que le enfrenta mañana contra Túnez para clasificarse para la siguiente ronda. Como sucediera contra Brasil, los hombres de Rivera desperdiciaron una renta que parecía definitiva y tras un parcial de 6-0 a favor de los polacos llegaron los últimos 40 segundos con tan solo un gol de ventaja que afortunadamente supieron gestionar. El portero Rodrigo Corrales valora la victoria.
Los dos puntos es lo que haríamos buscando por cuenta. Bueno, creo que hoy, por ejemplo, jugamos bastante mejor que el otro día. Obviamente no hemos tenido toda la suerte del mundo para, en momentos, ¿no? Tanto en lanzamientos como en tiros que, en defensa que hemos tocado. Y al final, bueno, eso no nos ha permitido tener una ventaja más amplia, pero está claro que no es fácil y sobre todo este Mundial nos preocupa, hay selecciones muy complicadas.
España es líder con 3 puntos, mientras que Túnez, rival de mañana, como digo, es colista con 1 punto. El partido a las 6:00 p.m, a falta de confirmación, por cierto, Cabo Verde se ha retirado del Mundial, así que Uruguay pasaría a la siguiente ronda.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
4 minuts i les 4, un apunt també de futbol sala. Sergio Lozano es va tornar a lesionar una altra vegada de gravetat divendres del genoll. Tornarà a estar força mesos cao. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Un Sergio Lozano que s'ha fet avui la ressonància magnètica per determinar l'abast de la seva lesió en el genoll dret. El propi jugador, però, ja va avançar a través de les xarxes que estaria diversos mesos allunyat de les pistes. Andreu Plaza se li ha afegit un jugador més a la llarga llista de lesionats, que ja en són 5. Contem Adolfo i Aicardo amb un trencament fibrilar, Didac positiu per Covid, Ferrau molèsties al bassó dret i ara Lozano amb una lesió de llarga durada. Així i tot, Plaza diu això sobre possibles incorporacions. Escoltem-lo.
No fitxarem, entre altres coses, per la situació que hi ha al club actualment, però és que encara que el club estigués en condicions de fitxar, crec que no fitxaríem. Tenim una plantilla àmplia i no contemplem cap fitxatge en aquests moments.
A més, en les últimes setmanes, jugadors com Esquerdinha, Chimbinho o Marcenio han donat un pas endavant. Andreu Plaza també confia en els joves com Bernat Pubill, que precisament va anotar un doblet contra el Pristina. Tots aquests noms també s'han d'unir altres jugadors com Mateus i André Coello, 2 dels nous fitxatges d'aquesta temporada.
Gràcies, Àlex. Però la notícia tràgica del cap de setmana, José Luis Gil, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Ha estat, sens dubte, la mort de Sergi Mingote mentre escalava el K2.
Després d'una caiguda en recta de 700 metres que pràcticament va deixar sense opcions de conservar la vida l'escalador de parets. El cos de Sergi Mingote, que ha arribat aquest dilluns a Islamabad, des de la localitat d'Escardú, la més immediata que hi ha quan intentes fer el cas 2, a l'espera d'enllestir aquests permisos per la repatriació del cos, tràmit que podria estendre's per 3 dies. Carlos Garranzo és la persona designada per la família per fer aquests tràmits, un Garranzo que anava en la mateixa expedició que Mingote, però que va haver d'aturar i fer marxa enrere per un problema de salut, i ara veu com és l'encarregat de tornar a Catalunya les restes de Mingote. Com deies, el dol a la localitat de Parets s'estendrà fins al proper dimecres, un Parets on Mingote va ser alcalde 7 anys. Va deixar de fer la política per dedicar-se a la muntanya. Qui ho desitgi té obert un llibre digital de condols a l'Ajuntament de Parets per retre un darrer homenatge a Sergi Mingote.
Minut i mig a les 4, torna a matar Gil.
Bueno. Canvia la banqueta de l'Andorra. L'equip de Piqué destitueix Nacho Castro, que deixa la banqueta del conjunt del Principat, i el nou entrenador de l'Andorra és Eder Sarabia.
No em diguis.
Eder Sarabia, nou entrenador de l'Andorra de Piqué. Que cadascú tregui les seves conclusions. A Madrid, Sergio Ramos no entrena amb la resta del grup. Zidane treballa amb Blanco i Chus del filial. L'Atlètic de Madrid portarà al TAS el cas de Trippier. I hem conegut detalls de la Copa Davis 2021. 11 dies més de durada, més seus, però Madrid continuarà sent l'escenari de la semifinal i de la final.
Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
A vosaltres, adeu, fins demà.
Adeu, marxem actualitzant enquestes. En Clau Barça us estem preguntant avui com valoreu la derrota a la final de la Supercopa. Pel 70% és un fracàs, pel 30% no esperava res. I en Clau Espanyol us demanem, us preguntem avui com us deixa l'eliminació a la Copa del Rei a mans d'Osasuna. Esteu emprenyats al 52%, només importa la Lliga pel 48% de les persones que heu votat. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.